Adrià, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Moltes gràcies per rebre'ns a l'Enigma, no? Una de les creacions, o podríem dir l'estructura del que va ser l'Enigma, fins que va arribar la pandèmia. Ara està tancat al públic.
Sí, de moment sí. I un restaurant tancat, doncs, és una estructura, com bé dius.
Quan entres aquí, com et sents?
Bueno, doncs amb records molt bons i amb ganes de poder reobrir, que la gran pregunta serà quan. No ho sabem, perquè fixa't la situació, no? Com estem ara amb l'Omicron, i no sé si què passarà. Al principi pinta molt bé l'any que ve i, bueno, tinc aquesta intenció. Quan, no ho sé.
Tens moltes esperances en el 22?
Sí, crec que sí, que ens recuperarem relativament ràpid i, sobretot, doncs, el que és dintre del nostre ofici. El turisme, doncs, és important, no ho podem negar, no? Crec que serà molt bo.
Aquest local tornarà a obrir-se?
Sí. El que em pregunten, clar, que cada vegada que responc dic una cosa diferent, perquè ens anem a... Mira, jo penso sempre que l'adaptabilitat és una de les claus de l'èxit i, doncs, el 22 no serà igual que el 19. Mm-hmm. I el que no sabem bé, encara ben bé, què farem. Però sí que cada vegada ho tenim més clar.
Sí?
I el que farem, diguem, que serà adaptat al que el client espera.
Aquesta és una bona pregunta. Quan una persona com tu, que ha triomfat de la manera que has triomfat al món de la cuina, està pendent, pensant permanentment en què espera el client, fins i tot d'ell mateix, no?
Sí, jo no penso mai en l'èxit. Penso en com no fracassar.
Que bona.
És per mi, doncs, un dels paràmetres en què ens regeixo quan em desperto al matí i miro a l'admirar i dic, bueno, doncs no decebre'm a mi mateix i després als clients. I és una responsabilitat, no? Sempre dic que tu imagina't, doncs, el fet de que jo no mai li he posat el meu nom a un restaurant. Em semblaria una responsabilitat enorme, no? Com el Fermí, no?
Com el Fermí Puig, no?
Clar, no? Doncs ell ja té una edat que està de voltes, però dius, ostres...
És molt, sí, molt, que... molt arriscat posar-li el teu nom a un restaurant.
És una gran responsabilitat. I potser per por no ho he fet, però no sé. Mm-hmm.
Però t'ha passat pel cap alguna vegada?
No, mai. Recordo perfectament el dia que se'm va córrer la paraula Enigma i vaig a decidir que el primer restaurant que tindria es diria Enigma. Aquest enigma del que podria fer, podria ser, el que la gent podia esperar. Després de tants anys, doncs ja, diguem que l'enigma ha quedat resolt.
Sí? Ja saps què espera de tu la gent?
Sí. I cada vegada que intento fer un gir, em recorden que no. M'ho recorden. Estic molt, molt al tant una mica del que passa al meu voltant i als meus clients el que demanen.
No és molta pressió saber què esperen de tu?
Ser pressió deu ser tenir dos fills i no tenir feina. Jo la pressió l'aguanto molt bé. De fet, és per mi una tada dels motors de la meva feina. L'assumeixo i em trobo molt còmode en pressió. De fet, els que treballen amb mi saben perfectament que treballo millor en pressió.
En quin aspecte ho saben?
Bueno, doncs hi ha dos tipus de persona. Un que es bloqueja i es queda davant la pressió, que es queda immòbil fent un símil a una pel·lícula de por, doncs aquest el maten a la primera escena, no? Jo el que intento és potser, o sigui, almenys durar una mica més a la pel·li, no ser el prota i matar l'assassí, però...
Almenys arribar a la pantalla final.
Això, això.
De seguida, insisteixo, et preguntaré per una cosa que jo crec que és qualsevol persona que passegi per la ciutat de Barcelona, no? Per l'impacte, et diria, cultural, diria de projecció al món, de veure com deixaven de funcionar de cop 6 restaurants d'altíssim nivell a la ciutat de Barcelona, com són Tickets, l'Enigma, el Pacte, el Bodega 1900, l'Hoja Santa i el Niño Viejo. Però abans, has estat per París amb aquest nou projecte amb l'Alain Ducasse, als peus de la Torre Eiffel, un escenari meravellós, uh-huh, que és aquest restaurant que es diu Atmo,
sí,
i que és temporal, diguem-ne, no? que dura un cert temps. Com està anant el projecte?
Bueno, molt bé. Ara, avui precisament fem un mes i el tema és que ha vingut l'Omicron i doncs està canviant una mica ja la dinàmica de reserves. És una realitat. A un restaurant d'aquest tipus, doncs, com passava a Barcelona, necessita estrangers i doncs, s'estan anul·lant, s'estan cancel·lant, sobretot grups i taules grans.
Clar, i això és el que tu et genera dubtes a l'hora de tirar endavant un projecte que ha de ser permanent.
Sí, això va per barris. Per què no obert Enigma? Perquè es troba en un barri que, si sortim al carrer, veuràs que el 50% dels negocis ho estan en lloguer o tancats. treballo aquí i visc al Raval. Conec a molta gent que li va fenomenal, gent que han treballat com mai, gent fora de la ciutat, a pobles, a la costa, que els hi ha anat meravellosament i encara avui en dia doncs, tancaran amb un any rècord. Jo sé, conec la meva zona, conec on soc, i el risc d'obrir un restaurant com Enigma és molt alt. Són molts diners. Obrir per sobreviure? No, jo vull obrir per viure. I el temps m'està donant la raó. Malauradament, doncs no paren de córrer tancaments i variants i la realitat que el virus continua entre nosaltres. I jo he pres la decisió del moment de no moure fitxa i el temps m'està donant la raó.
Has perdut la fe en algun moment?
No, mai, perquè és que, aviam, jo, dintre de la meva feina, la part més important, òbviament, són els restaurants, però jo treballo, tinc altres departaments, podríem dir, i és una mica, doncs, una font d'ingressos que, doncs, clar, al tenir una estructura molt més petita, doncs, un per l'altre, al final, doncs, em resulta equitatiu l'obrir o no, de moment, podríem dir. Però jo necessito obrir, perquè he de crear marca. Ho tinc molt clar. Per això, Atmo, que tot això ho enllaço amb París, em va molt bé Atmo, perquè doncs, estar al costat de l'Endicas a París, escolta'm, és un somni. És una cosa que mai hagués pensat que podria ocórrer.
Necessito crear marca, acabes de dir. Això m'ha semblat molt interessant, perquè penso, una marca gaire més gran que Albert Adrià en el món de la gastronomia no deu existir.
Però, home, una que es diu el Bulli.
Sí, això sí, això sí.
No està malament.
Però no gaires més, diguem-ne. No? I llavors penso, algú que té aquest cartell a nivell internacional té por que la seva desaparició, diguem-ne, al món restauració, no? A nivell d'obrir locals, durant 2 anys, el pugui fer perdre posició o recordatori per part del públic.
Totalment, tens raó, tota la raó. Totalment,
mentiria.
No em fa por, però és una realitat.
És una realitat.
No em fa por per res. Ja tinc 52 anys i 36 en aquest ofici. I em trobo en el meu millor moment amb l'equip. Que passa que estem fent altres coses, com fèiem abans.
Estava pensant, segurament a l'Enducas deu ser també com tu, que és dels que intenten arribar al més endavant possible de la pel·lícula de por, no?
El més maco que ha sigut del projecte, doncs el poder compartir amb l'En, clar, primer coneixíem el personatge, no la persona.
Tu no el coneixies personalment?
Sí, però el personatge.
Ja. Yeah.
Coneixes la persona, doncs, quan tens la sort d'estar 4 o 5 vegades sopant amb ell, venia cada tarda, venia 2 o 3 vegades al dia, i doncs a la nit sèiem a l'última taula, que se'ns veia menys, amb una copa de xampany i un platet de formatge, i llavors van començar a parlar. No? El primer dia, doncs, lo típic del moment on estàvem, parlàvem del restaurant, el segon dia doncs, parlàvem una mica dels nostres començaments. Després ja van començar amb la família i vam, doncs, després amb els projectes personals, el que pensàvem una mica de la vida i cap on anàvem, i això ha sigut molt maco, no? Molt maco. És segurament el que em portarem d'aquesta experiència, que encara està, diguem, en els primers dies, perquè ens queden 80, exactament.
Et va sorprendre la seva mirada sobre la vida, Albert?
Sí, home.
Per què?
Perquè doncs és una persona que va tenir un accident d'avió i va ser l'únic supervivent quan tenia 28 anys.
No ho
sabia. Va estar postrat dos anys amb una cadira de rodes. T'ho he imaginat. Mm-hmm. Però és algú que sí, que la gent de l'ofici ho sap. Hi havia una mica de misticisme amb això, però doncs m'ho va aclarir i que clar, amb ell, doncs, amb lo jove que era, li va canviar totalment la percepció de la vida.
Mm-hmm. Si veu arribar a un punt de conversa molt íntima.
Imagina't. Mm-hmm. Jo no vaig treure el tema perquè, doncs, entenc que... Sí, és una mica Robocop, amb tot el carinyo, perquè doncs va ser l'únic supervivent. No sé realment quanta gent hi anava, perquè, bueno, jo escoltava i no preguntava. S'ha de tenir molt de respecte amb això, evidentment.
Mm. Abans parlaves del projecte de l'Atmo, no? És un projecte que dura 100 dies. És això que anomenen un restaurant pop-up, per entendre'ns, no? Que apareix
i passarà més. Crec que passarà més. Són els nous canvis. Jo mateix, segurament que a Enigma farem un pop-up perquè el que fas és guanyar temps, perquè la situació s'estabilitzi i provar coses. Saps que hi ha un fi. un començament i un final.
Tot i que pot haver-hi el dubte. Tu imagina't com... que Alain Ducasse veu com està funcionant Atmo, veu com treballeu junts, etcètera, sí, etcètera, i diu, i si en comptes de 100 són 200, són 200 dies?
Ja, ja està sobre la taula, això també, clar. Sí, sí, però no és fàcil, eh? La confiança que has de tenir, deixar l'aigua a la porta, l'humilitat que has de tenir i la confiança amb l'altre cuiner, no és fàcil, eh?
L'Albert Adrià no ha estat només els últims mesos planificant l'Atmo a París ni fent, en fi, les mil i una històries que ara ens deia, no? Que no ha deixat de fer habitual, sinó que a més ha parit un llibre que es diu Candy, al costat del David Gil, que va ser el responsable, per entendre's, de pastisseria del grup, de tot, sí, el grup al barri, no? Que és un llibre que en el fons no deixa de ser, Albert, un testimoni d'aquesta gran època, perquè ara jo crec que hi ha molta gent que segurament que s'hi ha passejat per el barri, no? Per on han passat aquestes coses meravelloses, no pot deixar d'evitar passar-hi amb una certa tristor.
Sí, els veïns, ara quan em veuen, no? A vegades em maturen i em diuen això, no? Doncs que ens troben molt a faltar. Mm. Mira com canvien les coses, no? Clar. Abans acabàvem les manifestacions davant del tíquets, no? En contra pel tema immobiliari que hi havia. Mm-hmm. El cas és que sí que es nota que no estan els restaurants oberts. Érem prop de 200 persones que hi treballàvem, que hi vivíem aquí, no? Mm.
I aquest Candy és una mica un testimoni del que ha estat, això?
L'únic, podríem dir l'únic físic. Sí, globalment és l'únic testimoni de 10 anys de feina i és un recull, doncs, de la part dolça que el David, com bé dius, doncs, es va encarregar d'aglutinar.
Hi ha una càrrega emocional molt forta, suposo, al darrere.
En aquest llibre, sí, segur. Perquè és el tancament d'una època. No m'agrada mirar enrere, punt i a part, ja està.
Sempre has estat així, Albert? Amb capacitat per poder tancar un període d'aquesta manera?
Saps què passa? Que el llibre, precisament, dic que tinc enveja de la gent que converteix la rutina en la seva rutina. No tinc un gran apego al record i al passat, no. Potser és un problema, no ho sé, però sóc així. No tinc temps, tampoc, no? de disfrutar... Això és algo que sí que vull canviar, eh? De baixar el ritme, de disfrutar el moment, les coses, més tranquil·lament. La pandèmia m'ha donat aquesta oportunitat. Com a tanta gent, també, la pandèmia m'ha ensenyat que la vida que portava era tòxica, personalment, per mi.
En quin aspecte era tòxica?
Doncs que el ritme que portava. Prop de 100 avions a l'any... Treballava 300 dies, potser, o no sé quants, i un descontrol d'horari és tremendo. La meva família, doncs, no m'he donat compte fins que va arribar la pandèmia que l'havia abandonat, en certa manera. Gràcies a Déu, la meva situació econòmica, doncs, està més o menys coberta i, doncs, tampoc tinc pressa per obrir. Es va dir que se m'havia arruïnat i tot això, doncs, no era veritat, per res.
Quin era el motor que et portava ha estat tan increïblement actiu? Quin era el motor que hi havia al darrere?
No hi ha un únic motor, però això ho mou a tota la gent. Suposo que per un costat l'ego personal, per un altre les ganes d'agradar la gent, el teu equip, per un altre la pròpia força que et dona el teu equip. Sense equip no pots fer res. Quan te n'adones, doncs, que has estat 8 anys amb un equip que està al teu voltant, que viu. Aquesta sí que és la fe de la meva família. I jo per ells. Doncs veus el seu potencial i t'atreveixes a fer coses. Hi ha un moment a la vida que t'aixeques i dius, ostres, menjo el món. I veus que no anirà bé perquè no té un equip, no té una estructura, no té una planificació, no té una manera sistemàtica de fer les coses. Aquest ofici qualsevol, el teu estic segur també, una de les claus de l'èxit és la rutina. La nostra feina no és la que surt als programes de televisió com el Masterchef,
no?
O el Netflix. Sí.
No, tot preciós, tot bonic, no?
No, no té res a veure. La nostra feina és pelar durant una hora cebes, durant 2 hores faves, seleccionar doncs, les garotes més maques, i això, doncs, una de les coses que vam fer nosaltres va ser, per trencar aquesta rutina, també crear diferents equips i poder treballar tots alhora.
Què és ara mateix el barri, Albert?
Una il·lusió que va ocórrer durant uns anys i una idea, un somni, que, com jo deia, doncs era un parc d'atraccions gastronòmic on hi havia 5 restaurants amb un quilòmetre a la rodona que es podia anar caminant i venia gent de tot el món a menjar aquests restaurants. Era un atractiu de la ciutat, doncs, que és aquesta força de la gastronomia. És que la gastronomia és una de les maneres més maques de vendre la cultura d'un país. tu quan vas a Turquia, el primer que te n'adones que estàs en una cultura totalment diferent, eh? Primer l'estètica, la segona és quan ràpidament menges i dius, hòstia,
això no, no té el mateix gust que cada...
Clar, i el de cap de 35 dies estàs buscant el pernil amb pa amb tomàquet.
I tu ara em parlaves del somni, no? El barri és un somni. El somni està esfumat, Albert, o no?
El esfumat?
Sí.
Es mutarà, es transformarà.
Però no serà
no,
mai
no
més
tinc la, no tinc la mateixa força. Ja està, ho vaig fer. Van ser 5 anys que segurament on vaig tenir tots oberts, eh? Perquè sí, sí. El tíquet van ser 10 anys, però l'últim que vaig obrir, que va ser Enigma, va... Bueno, no Enigma, el pobre ni va... No van ser més de 3, crec. El cas és que no tinc aquesta força, aquesta potència, podríem dir, física, eh? També física. És que no és només mental. Mental estic de conya. Però hi ha altres coses també doncs, que ara m'atrauen, com el tema de l'IMSD. Molt. Mm-hmm. I ens podem abocar, ens podem centrar en desenvolupament d'aquestes...
Conceptes.
D'aquests encàrrecs. Bueno, sí, conceptes. I si li dius a fer pasta un concepte, sí.
Estàs fent pasta?
Ja l'he fet. Sí,
què vol dir, has fet pasta?
He fet la nova marca d'una multinacional de pasta.
Que és molt diferent de la resta de la pasta?
Que bona pregunta. És el mateix que vaig dir jo quan em van contractar. Què és el que voleu? Si jo et dic que et dono blat i aigua, què creus que pots fer? Sense res més.
Jo, és que com que no soc cuiner, no sabria ni per on començar.
Doncs però... jo soc cuiner, però tampoc sabria per on començar. Llavors els hi vaig dir que necessitava 3 mesos per entendre una mica què és el que es podia fer amb blat i aigua i els hi diria alguna cosa. I llavors el que vam fer va ser doncs, mirar enrere. Tècniques de cuina ancestrals, sobretot fermentacions, i llavors van començar a treballar prop de 8 mesos a fer pasta cada dia. Així hem engreixat. Però sí, l'any que ve sortirà al mercat. És algo que de potser que, fixa't, eh? N'he fet moltes coses a la vida. Possiblement serà la cosa de la que estaré més orgullós.
De tota la teva carrera professional?
Sí.
Estàs
de d'això de la pasta, sí. Perquè saps allò de les capes de ceba? Aquesta m'ha obert una capa allà que dius, uau, que on els límits de sobte doncs, s'han engrandit, els límits del que podem fer. Jo estic malalt, la majoria dels cuiners estem malalts a l'hora de opinar sobre la nostra feina. Tot el dia parlant de cuina, tot el dia, saps, treballant clar, m'avorreixo del que faig jo. Els menús de degustació, vull lluitar contra ells amb la meva feina. Quan fas un menú de degustació, ostres, compres el temps del client. Ho he fet, ho faig a França, perquè és la tendència, perquè és la manera també d'explicar la teva feina, però no, vull la llibertat de que triïs el que vols, de que tu compris la teva experiència, de que la visquis de la manera que vulguis. De que diguis, me'n vull gastar 30 i demà 100.
Tu m'estàs parlant de moure el focus, que durant molt de temps probablement a l'alta cuina ha estat al damunt del cuiner o del que sortia de la cuina per passar-lo al client. O sigui, el protagonista no és el qui et diu, no, perdona, tu seus aquí, jo et dono de menjar, sinó tu seus i em dius el que vols per menjar.
En certa manera és el que intentaríem fer.
Això és viable?
Viable, de dir, avui vull pèsols i no en tens, no? Però sí que...
Sí. No, jo el que vull dir és que ara em parlaves d'una persona que es vol gastar 30 o 40 o 50 i un que es vol gastar 400.
Això passa a molts restaurants. Uh-huh. A ti què ets passava? Aquesta llibertat és el que jo vull que la gent pugui experimentar i que si tu dius que és el que ti què ets va aportar a la gastronomia actual... Va ser la llibertat d'estar en un restaurant d'alta gastronomia i triar realment el teu camí. Unes anxoves, un pa amb tomàquet i pernil i un tros de carn. I marxar a casa. I una altra persona doncs, que menjava 35 plats i es fotia al festival de la seva vida perquè sabia que podia venir una vegada. No? I això és el que vaig dir, uau, això és la felicitat total. Jo mai he vist tantes cares felices com a tiquets. I el que tu m'estàs dient per mi és fonamental. Si el concepte que farem, o tot el que tots els restaurants a partir d'ara que pensi, obrir o fer des del punt de vista 100% del client. Ah, i un altre des del punt de vista de sala. S'ha de canviar. S'ha de canviar perquè després de la pandèmia, jo no sé què passarà si dintre de 4 anys això ha sigut un malson i ningú se'n recorda i tornem a la normalitat que som molt, molt ràpids, ja has vist que en 2 dies t'adormides, o que realment, doncs, com està passant, no hi ha cambrers que vulguin estar en un restaurant treballant fins a l'una de la matinada.
I com es soluciona això?
No ho tinc ni idea. I ho entenc. A la una, a les dues o a les tres.
La cuina d'alta gastronomia ha arribat a un nivell, o va arribar a un nivell just abans de la pandèmia, que és impossible tornar-hi?
En aquest aspecte? No, que va, sí. Els restaurants d'alta cuina estan plens. I aquí no passa res.
Però tu t'ho mires amb una mica de... No, això no està bé.
No,
això
que
va. Això ha de canviar.
Però sí. És que jo estic malalt, com a molts cuiners, i llavors per mi seure a veure una pel·lícula que m'entens, que es fa llarga i que ja sé doncs, el que passarà i com acabarà, doncs potser en aquest moment no és el que m'interessa, però sóc jo. Però entenc perfectament que tu mateix, el Xavi, el dia del teu cumpleanys, et posis guapo i una americana i te'n vagis a menjar en un gran restaurant perquè toca. M'excito amb tonteries. En tonteries, saps?
Què és amb l'última cosa que t'has excitat?
Amb gelats,
amb gelats.
Amb gelats? Sí, sí, sí.
Què ha passat?
Doncs precisament també doncs, per anar a una gelateria que ha mirat enrere i torna a fer les coses com es feien fa 25 anys i et dona amb una creativitat molt ben equilibrada respecte a la proposta que arriba a tothom, però creativa a la vegada. Hi havia 16 gelats, els vaig provar tots. Culleretes i uau, em va emocionar.
O sigui, t'emociones encara provant coses?
Sí.
O ha arribat un punt que dius, hosti, és que porto molts anys provant, veient, provant, tot es dona, i al final arriba un punt que, senyors, és que no trobo res de nou.
Sí, és irònic. Sí, tot és un cicle, com t'ho diria, ja. La creativitat, quan es parla de creativitat, és molt fàcil de dir-ho i molt difícil de demostrar-ho. Vostè és creatiu? Bueno, no ho sé, si sóc creatiu. A mi em pagaven per ser creatiu. A partir d'aquí, la creativitat, des d'un punt de vista professional, jo veig doncs, deformacions de receptes que són la mateixa, d'acord, amb diferents colors o diferents lletres, però que... Sí, això sí que t'ho dic. Per mi, l'únic restaurant del món creatiu, 100%, és el Mugaritz, des del meu punt de vista. On l'esperit és comú a tot l'equip i a tota la proposta. Què m'emociona? Doncs la tradició que puc trobar a Àsia, quan viatjo, és supermoderna. I és més moderna que el que puc trobar a molts restaurants estrellats. Mm-hmm. Que és, ja et dic, és la fotocòpia de la còpia de la fotocòpia. Que es menja millor que mai, eh? Per això et dic que estic malalt.
Barcelona tornarà a tenir un restaurant del Ver Adrià?
Espero que sí, és la meva ciutat. I crec, igual que t'he dit que he de tenir un restaurant obert, crec que l'he de tenir a Barcelona. Mm-hmm.
Perquè algú pot pensar, mira, ha fet un projecte molt bonic a París, que no sigui que ara de cop el Ver Adrià passa a ser un patrimoni de la humanitat, i algú digui, ostres, però hi ha Barcelona? No hi haurà alguna cosa seva?
Això ho podria haver fet abans. Podria haver anat, ha començat al revés i com a marca internacional que érem doncs obria restaurants a altres països i vaig decidir d'apostar per Barcelona. No només apostar, sinó apostar els meus diners perquè me la vaig jugar i no sempre m'ha sortit bé. O sigui, també m'he equivocat i hem fet coses malament, però adoro Barcelona, visc a Barcelona i m'encanta. I és que cada vegada que viatjo me n'adono que és impressionant. Precisament per això hem de lluitar i treballar per no perdre aquesta oportunitat que hem tingut de posicionar Barcelona dintre d'unes ciutats referents a nivell mundial.
Tu et mires Barcelona avui, perquè ara et saps que parla molt, d'una certa decadència, que si Madrid amunt i avall, no? Les
sí,
competicions, no?
Això, però
I
això
què penses? Típic.
Penso que la realitat ni és blanca ni negra. Tenim un potencial que això en dos dies ho canviem. En dos dies ho canviem. No, ja et dic que surt, ara que surti el sol, doncs... Però ens hem de posar les piles. I jo vull obrir un restaurant a Barcelona. Bueno, de fet, Enigma és meu. Uh-huh. I el vull obrir. El necessito obrir.
2022?
No ho sabem. Ahir vam estar tot el dia discutint sobre això. No ho sabem. He de posar sobre la balança els projectes externs, les assessories i els consultings amb el fet de l'obligació que representa poder obrir Enigma. Mm-hmm. Que serà Enigma, això segur.
Què et diu la teva família?
sobre reobrir restaurants?
Bueno...
Abans que m'has parlat de la família, eh?
Sí, és algú que també... Bueno, anem a fer una cosa, això ja t'ho puc dir. Anem a obrir al migdia, només. Sí, obriríem al migdia.
Sí?
Sí.
Per precisament...
Doncs com diu la gent que faig dic el que em dóna la gana i faig el que també em dóna la gana, doncs faré el que em dóna la gana. I llavors obriré al migdia i farem tardeo. Perquè així doncs, els treballadors puguin anar a casa a sopar amb la família i veure els seus fills. Aquesta és la idea que tinc ara. El que passa que, com ja et dic, potser demà passat canvio, però jo també penso en la meva família i dic, escolta'm, doncs obrirem al migdia i tancaríem sobre les 8:30, 8:45.
Sí. Per poder tornar a casa?
Sí.
Quina edat té la teva criatura?
15. Criatura ja no és. Està a punt de fer 15.
Vol dedicar-s'hi?
Ara mateix està a la fase de videojocs a nivell 4. Si ja el Fortnite li ha quedat enrere, ja està, ara és un gamer i doncs que disfruti.
I com ho portes, que sigui un gamer?
Jo molt, molt, molt content perquè doncs, treu bones notes, és molt responsable, educat, que això és el més important i ja veurem què fa. Mm. El pes de ser l'últim Adrià a l'hora de cuinar pot ser molt gran, no? L'altre dia vaig veure d'aquestes coses que t'envien, no? El fill de l'Agüero, no? Mm-hmm. Que diu, el teu pare és l'Agüero, el teu padrí el Messi, el teu avi el Maradona, no? Diu, millor que no juguis.
L'últim Adrià, més li has posat ja nom gairebé, saps?
Bueno, li dèiem l'hereu.
Sí, li dèiem l'hereu.
Quan era petit, no? Com està l'hereu?
I és que ha mostrat interès?
Malauradament, no, jo li he ensenyat a menjar. Sí, clar, sí. Que ha mostrat interès. I a més, ja t'ho dic... Ara tiro de pare babós, però és un màquina. És un màquina a nivell de paladar. Mira, o sigui, la cuina comença pel paladar. Llavors jo li he ensenyat a diferenciar a l'hora de menjar la qualitat d'ingredients. Quan agafi el ganivet i comenci a cuinar, tot això ho té al cap ja. I després l'altre, com et dic, és rutina. Però no conec cap cuiner que no tingui un gran paladar.
Perquè tota aquesta conversa gira al voltant de entre altres coses, del llibre que es
del
diu
llibre,
Candy, no?
Dels dos llibres, perquè també el de verdures,
el de verdures que
està molt xulo, eh? Vegetal és a todo color. Que això, el nom surt d'una col·lecció, jo no sé, tu ets més jove que jo, però es diu Naturaleza a todo color.
Sí, tant,
els que tenen la meva edat se'n recordaran.
Evidentment.
I vaig dir, ostres, dic, a todo color, diu, vegetales, tu, vegetals.
Que aquesta és una altra cosa d'aquest país, que hi ha una gran tradició dels llibres de cuina, no?
És que jo, quan vaig arribar al Bulli, amb 15 anys, el Ferran el primer que va fer va ser donar-me una col·lecció de llibres de Robert Laffont, de tots els grans cuiners francesos, i vaig tenir que empollar-me els que...
Nen, a llegir.
Primer, sí. I allò per mi va ser una lliçó.
Tenies l'edat del teu fill quan vas entrar al Bulli?
Sí.
I penses en això?
Sí. Però és una altra època. No, és que és una altra època.
Acabo. Abans has saltat molt ràpid quan t'he dit si tenies por de no sé què exactament t'he preguntat. I dius, no, tu no tens pors?
No, però tu saps que jo sóc conegut pel tema de la por. El rotllo aquest
no,
de la por, perquè
no, sé.
No t'ho explico, perquè jo vaig fer una conferència
sí.
a Copenhague fa molts anys sobre la por, com a motor creatiu, com a vehicle d'expressió. Superar la por. El que té por i es bloqueja, doncs ja està, el maten. El que té por però la supera, continua la pel·lícula. I jo, doncs, per mi la por és un motor creatiu, un motor, és un motor de vida. Bueno, és un sistema defensiu, fa tenir respecte, perquè la incomprensió porta a l'agressió automàticament. La por, doncs, et dona el tempo del raonament, a no destacar, a no... Moltes coses positives.
Acabo. Mires cap endavant i què veus?
Salut. Per mi i per tothom. És el que, després del que hem passat, què més vols? Hi ha molta gent xalada ara avui en dia i malauradament doncs, les malalties mentals estaran al corrent i addiccions de tot tipus. Que no ens adonem que ho hem passat molt malament i que per molta gent el món ha canviat i que encara hi ha molta gent que està patint.
Tu també has patit d'aquest punt de vista mental?
Però va, jo al revés. Jo ara m'he fet ara estic enganxat al pàdel. Com, sí, de fet, sí, ara també estic pensant un dia a muntar Perquè, sí, perquè he de muntar restaurants com a empresari, no?
Que passa que dic,
no, no, dic, ostres, muntaré un pàdel, però clar, on el restaurant serà el reclam, oh, no?
Clar. Si vols jugar una estoneta, però després vine a seure.
Clar que sí, s'han de trobar altres, però no, no, jo que va, jo sí, em trobo millor que mai i mentalment més fort.
Albert Adrià, ha estat un autèntic plaer, insisteixo. Vegetales de color és un dels llibres Candy en aquest homenatge a 10 anys de la història...
16 d'octubre.
De desembre.
Que després,
el 16 de desembre, la setmana que ve, surt el llibre, que és aquest... Vaja, en certa manera, sí, ens ho ha dit l'Albert, és un homenatge a aquesta dècada prodigiosa de la ciutat de Barcelona des d'un punt de vista gastronòmic, amb aquesta pila de restaurants, que alguns d'ells tornaran, l'enigma com a mínim. Tickets? Pot ser que acabi tornant d'alguna manera o altra, Albert?
Ja ho has dit tu. D'alguna manera o una altra.
Albert, un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.